sintonia de Sexualitat Femenina, com sempre amb la doctora Jassi Molins. Molt bona nit, Jassi.
Bona nit.
Com va tot?
Bé, bé.
Bé?
Sí.
Així m'agrada.
Aquesta setmana ja serà una mica més relaxada.
Més relaxada, no? També va bé. També convé, no? Sí, tenir setmana sí, més relaxada.
Això mateix.
Doncs encetem un altre programa de Sexualitat Femenina. I avui quin és el tema escollit?
El tema escollit són les malalties o infeccions de transmissió sexual.
Tela, no? Com sona això, no?
Tela, sí. Bueno, intentarem fer-ho de manera suau.
Home, i és un tema molt important, no,
és
Jassi?
És molt important, sí.
Com és que no n'hem parlat abans?
Doncs mira, perquè el que no volia era fer que la gent tingués por, sobretot la gent que potser fa temps que no havia tingut relacions sexuals o alguna cosa. Bueno, en realitat aquest tema és per totes les edats, no? Però sobretot això, com que molts dels programes sempre... insisteixo en que les dones principalment amb la menopausa no s'acaba tot, sinó que pot començar i, per exemple, algunes que potser no tenen parella fixa i tenen ganes de tenir relacions amb una altra persona, doncs bueno, aquí avui el programa d'avui és tenir una mica de coneixement, informació de totes aquelles mesures preventives i aquella informació que et pot anar bé, no?, de cara a aquestes possibles malalties. Però primer volia enfocar tots els programes de cara a enfocar el ple, eh? Perquè després ja ho mencionaré, no? L'educació sexual que es fa, per exemple, a les escoles està només centrada en previndre les malalties i en previndre els embarassos no desitjats, però mai a la vida es parla del plaer.
Falta molta educació sexual, encara.
Ui, moltíssima. Per això avui estem aquí fent aquest programa.
I tant que sí, evidentment. Doncs com sempre fem, un resum, breu resum dels programes anteriors, ja sí.
Val. Com que ara ja en portem, avui és el número 26è, vull dir, aquest resum cada vegada es fa més difícil, no?
Sí.
Però sí que, a més, animem a totes les oients, i els oients també, que poden consultar qualsevol dels programes a través del
podcast.
Això mateix. I perquè ara ja n'hi ha molts, no? Llavors, la primera part, els primers programes eren més enfocats de cara a l'autoconeixement, no?, del que és la vulva, el sol pelvià, fer l'amor amb una mateixa, què és l'orgasme, etc. I després ja, de mica en mica, parlàvem ja de sexe en parella, parella del tipus que sigui, no? Vam dedicar també alguns programes especials, per exemple, a la menopausa, a la sexualitat en parelles lesbianes, i després vam parlar d'alguns problemets que tinguin solució, com el vaginisme, no?, que tenen solució, o altres disfuncions en què val la pena no deixar-ho passar i consultar si cal, etc. Després, tot un munt de programes en què el que parlàvem és com serien, no sé si en podríem dir ajudes o complements, no?, com les joguines sexuals, pel·lícules, llibres, històries, tot el que sigui que el que faci és que ajudi a estimular. Pot contribuir a l'excitació, ja sigui sol o acompanyat, no? I els últims programes els vam dedicar, doncs, a, per exemple, un interessant és sobre la infidelitat de la dona, perquè sempre parlen de l'home, via de la dona ja fins i tot ha sobrepassat els tants percents de l'home, perquè la dona de mica en mica ens anem espavilant.
Sí, sí.
I l'últim programa, que van ser dos programes, vam parlar sobre la gordofòbia, edadisme, tot de coses que poden interferir la manera en com ens veiem a nosaltres mateixos i que això pot impedir, doncs, potser tenir unes relacions sexuals satisfactòries.
Doncs, si et sembla, anem amb algunes preguntes i comentaris, ja sí?
Sí, perfecte, això és bàsic.
Vinga, comencem. Ens diu un oient que està en procés de canvi d'idees respecte a l'edat i el sexe. Abans pensava que tot s'havia acabat i no li havia passat pel cap la possibilitat d'utilitzar algunes joguines, però que ara ha començat a experimentar amb un vibrador i que ha recuperat la capacitat de passar-s'ho bé. Benvinguda la tecnologia.
Bravo, felicitats a aquesta oient. També és molt interessant, no?, que hi hagin comentaris positius. I jo animaria aquesta persona que això, no?, que s'aprofités de la tecnologia i que de mica en mica, no?, igual que no tenim només un sol vestit o únics pantalons, sinó que en tenim diversos, doncs que anés de mica en mica augmentant el seu arsenal de joguines, no? I també deixeu-me que torni a fer un comentari que ja l'he fet alguna altra vegada, però en quant que encara hi ha molta gent sols o en parella que pensen que tot ha de ser natural, jo els hi diria a veure si encara van a rentar la roba al riu o als safrets públics. Aquí al poble tenim difícil perquè ja no hi són.
No hi són.
I llavors, vull dir, tots utilitzem la rentadora. Jo crec que la rentadora és l'electrodomèstic més utilitzat, no? I benvingut sigui, perquè ens, sobretot a les dones va ser un gran alliberament. O sigui que ànims i endavant.
Un altre oient ens diu que gràcies pel programa sobre la gordofòbia. Diu que li ha agradat l'enfoc de desculpabilització, que s'ha sentit sovint maltractada pel sistema sanitari i que ara en endavant pensa fer valdre els seus drets.
Doncs també, felicitats. Això és tot un procés, eh? O sigui, primer passa de que no m'agrado gens, perquè no estic en els cànons estàndards, que aquests cànons en realitat són l'excepció, no? La persona jove, prima, guapa, etc. Tots tenim bellesa natural, però no ens adaptem exactament a les mides, ni al pes, ni tot això. I que moltes vegades aquests valors són valors que se'ls ha inventat algú, que normalment acostumava a ser un home, i que això crea moltíssima pressió, especialment sobre les dones, no? I el món sanitari ha de canviar, i encara això són petites iniciatives de que hi ha pocs sanitaris que estiguin sensibilitzats i que moltes vegades, doncs, totes les malalties, doncs, si la pacient, que normalment les dones són les més maltractades, tot i que els homes són més obesos que les dones, però si té un sobrepès, tots els seus mals són per culpa del seu sobrepès, i moltes vegades n'hi ha alguns que fins i tot són maleducats, impertinents. Per tant, crec que és molt interessant, tant en aquest aspecte com en altres, i tant als centres sanitaris com en altres llocs, quan un servei públic ens sentim maltractats, hauríem de dir-ho, amb educació, sense cridar, però dir, escolti, vostè a mi m'està tractant malament. Si amb això no n'hi ha prou, el pas següent és fer-ho per escrit i fer-ho arribar a les instàncies que sigui, no? Jo recordo un comentari que em va fer una persona que es dedicava precisament a l'atenció a la qualitat en un centre sanitari, i em va dir, doncs, que havia tingut una queixa d'un maltractament, perquè que en aquest cas concretament era una dona que havia sigut visitada, però no visitada, perquè li van fer unes quantes preguntes, però no la van explorar. I a més sembla que li van donar un informe o alguna cosa en què constava que sí, que l'havien explorat. Llavors ella va fer una queixa per escrit, i això va arribar bastant lluny, perquè, clar, aquí ja és, a més, de maltractament és falsedat, no? I aquestes coses no es poden permetre. O sigui que animo que amb respecte, amb educació i amb tranquil·litat, però que fem valdre els nostres drets.
I anem amb l'última. Diu que fa temps que no té sexe en parella, però que li fa por lligar per les xarxes tipus Tinder per la por de contagi de malalties. Que si li podries donar alguns consells?
Bueno, avui és el tema, eh? Per això m'ha escollit aquesta pregunta. Bàsicament és el coneixement, no? Primer tenir coneixement de tot el que hi pot haver-hi. També he de dir que el risc zero no existeix, però clar, si busquem el risc zero, no faríem res en aquesta vida, perquè, és clar, sortim de casa i
ja estem en risc, eh?
Clar, agafem el cotxe i podem tenir un accident.
I caminant.
Sí, caminant, sí. També, o dins de casa nostra.
Sí, sí, evidentment.
Pot passar un cortocircuit, pot passar algun
problema.
On hi ha
la persona hi ha el perill.
Exacte, però clar, aquest perill hem d'intentar minimitzar-lo, no? I avui parlarem de la prevenció combinada. La prevenció combinada no és només utilitzar un condó, sinó que són moltes altres coses, que bàsicament moltes passen per la comunicació, per el consentiment, tot un munt de punts que en parlarem en detall després. Però sobretot això, no? Vull dir, la por no és una bona mesura, no? Sinó que hem de parlar de responsabilitat. També hem de parlar, i penso que les pàgines o les webs aquestes de lligar tenen un avantatge, que primer, prèviament, doncs hi ha un xat en què les persones es parlen i veuen si tenen alguna afinitat, algun punt en comú, etc. I el pas següent és anar a prendre un cafè. O sigui, amb la qual cosa, a l'hora de prendre el cafè, solament, a més de veure la cara de la persona i veure si realment és atractiva o no, i veure com és aquesta persona i si realment un estaria disposat a anar-se'n al llit o no amb aquesta persona, també és el moment, no? Si la cosa avança, de parlar en plata, no? De parlar clarament, de dir, bueno, a veure, com ho portem aquest tema, no? De les malalties. Hi ha persona que sistemàticament es fa analítiques de tant en tant, sobretot quan té relacions així esporàdiques i múltiples. I l'altra cosa és també el tema de parlar també dels preservatius i tot això. Si et trobes amb un individu que diu, ah, no, jo no, tot natural, doncs amb aquest ja naturalment està descartat. Igual que si no t'agrada, perquè no, o jo què sé, no, o veus que va brut, o qualsevol cosa que no et resulta atractiu i el descartes, doncs també. El que diu que tot natural, dius, bueno, jo tot natural amb una persona fixa, de confiança, i etc. No? Anirem parlant de tot això.
Molt bé, doncs vinga, avui és el tema, eh? Doncs vinga, explica'ns què són les malalties de transmissió sexual.
Bé, són infeccions, sempre totes són infeccions, transmeses per diferents tipus de bitxos, els virus, que serien els més petitets, les bactèries i d'altres organismes. Per exemple, doncs, poden ser fongs, poden ser protozous com tricomones, us sonarà aquesta paraula, potser, antròpodes, com per exemple la sarna realment es contagia per la pell i per la proximitat, i les lladelles o polls de la zona pública són com aquells, els polls aquests que tenen els nens al cap, doncs, en els pèls púbics. Això, que tot i que sembla una cosa rara, és bastant freqüent.
Sí?
La majoria d'aquestes malalties són bastant freqüents.
Caram.
Llavors, més coses. Principalment aquestes malalties es localitzen a la zona genital. Però algunes, no, si no es tracten en el començament, poden estendre's a altres parts del cos. Llavors, es transmeten bàsicament per fluids. Què vol dir això? Doncs fluids, secrecions vaginals, semen, secrecions anals, etc. Sempre són aquestes secrecions que tenim normals en el nostre cos, però que en cas de que la persona estigui infectada és una via de transmissió.
Uh-huh.
També es pot fer amb algunes altres transmissions de mucoses, no? Com per exemple la boca, però és més estrany. Ja després, quan parlaré dels riscos, començaré de menys a més, no? I contacte de pell a pell, que per exemple la sarna podria ser, però que és bastant rar. I després alguns altres que no són directament per contagi genital, com per exemple compartir xeringues, a veure, amb tota la pandèmia aquesta que va haver-hi, horrible, de l'epidèmia, no? Més que epidèmia del SIDA ja fa anys, sí que va disminuir molt, no?, el tipus de drogues que es punxen, no? Per exemple, l'heroïna, que va ser, hi va haver un boom de l'heroïna fa molts anys. Ara, actualment, normalment la gent es droga a través de pastilles, no?, o ensumant coca o altres coses, no? Llavors, el risc és menor, però sí que s'ha de tenir molt en compte, no?, a l'hora de compartir segons quins materials, també, per exemple, joguines sexuals, etc. I sí que hi ha una transmissió, per exemple, durant l'embaràs o el part, o sigui, d'una mare contagiada respecte al seu fetus, al seu bebè.
Mm-hmm.
Però, bueno, tot això té controls, té tractament, té diagnòstic, i aquí estem.
I tant que sí.
Molt bé, més coses.
Vinga, què més ens expliques?
Bueno, quin tipus hi ha?
Exacte.
Quan parlàvem de les bacterianes, no? Aquestes, sí, normalment, les bactèries es curen antibiòtics. No solament aquest tipus de malalties, sinó altres.
Mm-hmm.
No? Qualsevol tipus d'infecció que tenim al nostre cos, quan és per una bactèria, normalment té tractament gràcies als antibiòtics. A vegades hi ha algunes que són més resistents, per això no s'ha de fer mai abús ni mal ús dels antibiòtics, perquè a la llarga van creant resistències, no sols individuals, sinó col·lectives. I cal dir que aquest tipus de malalties, si se detecten de seguida, doncs tenen una resolució ràpida, però cal saber que no creen immunitat, o sigui, es poden tornar a enganxar. Per exemple, la típica és la gonocòcia. Llavors, clar, hi ha moltes malalties d'aquestes que hi ha la falsa creença de que s'havien erradicat, i en realitat no s'han erradicat, sinó que s'han multiplicat. Perquè, a més, quan hi ha una, hi ha més risc de que n'hi hagi una altra, i aquí hi ha una mica de fullon, no? Perquè, sí, sobretot quan es té sexe de manera indiscriminada i sense tenir precaucions. Les víriques són, els virus són uns microbis molt més petits que les bactèries, necessiten la cèl·lula on infecten per poder-se reproduir. I es tracten amb antivirals o retrovirals, i per exemple, el típic és el virus de la sida, no? De la immunodeficiència adquirida. Altres, per exemple, són molt freqüents, com l'hepatitis. Hi ha la A, la B i la C. La C abans no tenia cura, van tardar molts anys abans, no es va reconèixer com a tal, es deia A, B, i no A, no B. Però fins i tot doncs, amb transfusions, no solament la hepatitis C, a vegades s'associava, i la cirrosis en persones que bevien alcohol, però n'hi havia altres pobres que no havien begut alcohol en sa vida i també enganxaven aquesta malaltia perquè es podia fins i tot contagiar amb una transfusió quan no es coneixia. Ara, a més de conèixer-se, si també es detecta de manera precoç, té tractament i un pot realment curar aquesta malaltia.
Tot i això, les víriques són les més complicades, ja sí?
Bueno, més complicades perquè, per exemple, el virus de la...
O cròniques, no? Ho veiem.
Exacte. El del SIDA té tractament i s'ha passat a ser una malaltia crònica. O sigui, la primera onada, no? Els anys 80 i tot això, no 80...
Ah, moria tothom, moria de la SIDA.
Sí, va ser horrible, no? Perquè no hi havia tractament i ara, doncs, bueno, després de provar diferents fàrmacs, depèn de cada cas, poden fer amb un fàrmac o fàrmacs combinats, i un doncs, passa a ser una malaltia crònica que es morirà amb això. No?
I fins i tot algun cas que s'ha curat, eh?
Sí, podries arribar a ser. Vull dir, sí, per exemple, hi ha una càrrega viral molt baixa, i també aquí cal dir que això, que també depèn, si una persona està tractada, ben tractada, durant molts anys, i té una càrrega viral molt baixa i amb tractament, també és molt menys contagiós. El perill de la sida, sobretot, són els països subdesenvolupats, en què no hi ha tractaments, tothom està infectat, és un drama, no? Però en els països aquests... I a més, també, clar, afectava més primordialment als homosexuals, però també als heterosexuals i a tothom, no? Però hi ha centres específics d'informació i tractament, i perquè tracten a la persona d'una manera molt més respectuosa, molt més propera. Bueno, jo penso que, en general, per això, jo he conegut diferents professionals, metges, que s'han dedicat específicament al tractament del SIDA, en diferents llocs, i que aquests, clar, quan s'han dedicat a això és perquè era un tema que els agradava i tenien es tractaven els pacients amb molta cura i molt bé. Vull dir que d'això. Però compte, perquè existeixen els virus i aquests tenen molt mala llet. Altres coses poden ser els fongs. Una dels més conegudes i més freqüents són la candidiasis. I, a més, la candidiasis no sempre és només per contacte sexual. Per exemple, una persona que està tractada amb antibiòtics, una persona que té alguna malaltia i pren immunosupressors, com per exemple una persona que té càncer, etc. El que pot fer càndides a la boca, no? Que són unes plaquetes blanques, o genitals, etc. És molt freqüent, però també té tractament, són antifúngics, perquè són un tipus de fongs. No sé, hi ha altres com les tricomones, per exemple, la sarna, que també n'he parlat, que també té tractament, vull dir, tot té tractament, i la pediculosis púbica, els polls, el pubis també té tractament.
Fa una angúnia aquesta?
Bueno, es tracta de fer servir... no sóc jo professional.
No, que no he tingut mai, però toco fusta no tenir-ne,
Però bueno, la primera cosa seria utilitzar aquests tipus de xampú que fan servir els nens que es compren a la farmàcia per tractar els polls del cap, seria el mateix. Però compte, no posar res que porti alcohol, perquè si no pica molt, i tot plegat. Bé, alguns noms, però no entraré en detall, perquè sí que la recomanació sempre és que davant de qualsevol dubte un acudeixi o a urgències o al CAP a demanar consell, i en aquests casos també trobaran professionals que els atendran molt bé. Vull dir que, salvo excepcions, que hi pot haver-hi, jo què sé, alguna farmàcia, algú que per la seva ideologia doncs, no cregui, ja no sé, per exemple, hi ha la típica que un pot anar a comprar la pastilla del dia després i, per evitar un embaràs o per evitar qualsevol cosa i potser pot trobar-se una farmàcia que hi ha algú que no li vulgui donar, doncs pot anar-ne amb un altre tranquil·lament o a urgències o al CAP. Per tant, no els tractaré individualment, però sí que les anomenaré perquè soni, no? Bé, primer de tot, l'estrella seria la sífilis, que és, clar, és com una cosa que sembla antiga, no?, la sífilis, sí. Doncs no, encara existeix. La sífilis té molt mala llet, perquè la sífilis, si no es cura d'entrada, que sí que té tractament, penicilina, i passa desapercebuda, doncs hi ha el que se'n diu sífilis primària, després hi ha la secundària, que afecta diferents òrgans del cos, i la pitjor seria la terciària, quan agafa i afecta el sistema nerviós central. I abans, a vegades passava, malauradament, s'havien vist, per exemple, dones afectades, que es pot diagnosticar al cap de 20 o 30 anys, arran d'alguna cosa, d'alguna malaltia. Jo recordo quan jo feia l'especialitat a Vall d'Hebron, quan estava passant per neurologia, qualsevol pacient que entrava se li feia una bateria d'anàlisis i una de les proves que es demanava sempre era la sífilis. Perquè de vegades hi havia símptomes que no tenien una explicació i podia ser això. I de vegades havia passat d'una dona gran, per exemple, que es diagnosticava una sífilis terciària i que el contagi li havia vingut a través del marit que havia anat, potser, amb prostitució o coses d'aquestes, no? Bé, doncs, les anomeno això, la sífilis, la gonocòcia, que són... gonocòcia, clàssicament es coneixia per purgacions.
Ah, mira.
Sí. I era el típic, no?, d'anar amb prostitutes i després, al cap de molt poc, doncs, tenir per la punta del penis doncs, una secreció tipus purulenta. Això es tracta amb antibiòtics. Hi ha una que és la clamídia, l'infogranuloma veneri, vaginosi, bacteriana, diferents tipus de bactèries, les hepatitis, que n'hem parlat, que hi ha la A, la B i la C, virus del papiloma humà, que és un virus i està molt extens i per això és molt important fer-se els controls doncs, ginecològics, sobretot a la gent jove, perquè és molt més freqüent. Noies, no?, que tenen diferents encontres sexuals amb diferents parelles. No? El virus de l'herpes, també, que és bastant freqüent, el SIDA, una altra, i totes aquestes que parlàvem, no?, dels polls, perquè ens entenguem, a la sarna, el tricomonas i les càndides, que són bastant freqüents. També vull dir que la càndides, per exemple, és una cosa d'aquestes curioses, no?, que moltes de les malalties, a part, sempre depèn del contacte que s'ha tingut d'alguna persona contagiosa, però també de la càrrega que porti aquesta persona contagiosa i de la immunitat del receptor. I també de l'estat psicològic del receptor. Vull dir que a vegades, per exemple, un pot tenir una època estressant i a la millor tenir càndides encara que no hagi tingut relacions sexuals. Vull dir que amb els càndides... I després, aquí aprofito també per donar un altre consell que cada vegada s'està veient, que és molt interessant, que a vegades hi ha problemes que són per excés d'higiene. O sigui, gairebé totes es tracten amb higiene, no? Amb rentar-se bé i a rentar les joguines que es comparteixin, etc etc. Però a vegades pot haver-hi per excés. O sigui...
Et carregues la flora, vamos.
Exacte.
Parlem clar.
Molt bé, molt bé. Això mateix. O sigui, especialment el que és l'àrea vulvar, les dones, o sigui, és bo rentar-se la part externa, no? El que és el pubis, els llavis majors, i a l'anus, naturalment, perquè l'anus és un dels llocs on pot també contaminar i perquè passin els bitxos d'un lloc a l'altre, no? Però compta amb el que és la vagina i els llavis menors, perquè això són mucoses. La diferència entre mucoses i pell, no? Bé, crec que la pell té una textura diferent, que el que és la mucosa. La mucosa seria com la boca, no? Vull dir que és una cosa que està humida, té unes característiques diferents. I llavors, si hi ha, per exemple, utilitzar segons quins sabors, encara que siguin aquests de que venen a la farmàcia, no? O sigui, actualment s'està recomanant que el que sigui, les mucoses es rentin només amb aigua sola. La cosa aquesta de dir, oh, però és que la vagina fa pudor. Fa pudor, fa l'olor de vagina. Vull dir, no? Cada cosa fa...
Suposo que a cadascú també li farà una olor diferent, no?
Exacte, no? Però vull dir que també a vegades, com més renta, quan no es renta, fa més pudor que si s'utilitza només aigua. Bueno, i si un no pot resistir, doncs, bueno, però com a màxim una vegada al dia i millor amb un sabó neutre, no cal que sigui de farmàcia. Però mai allò de dir, ja conec alguna vegada algú que m'ha fet una consulta i que afrontava matí i tarda, no? No, dues vegades al dia no cal, eh? Per exemple, l'anus, si un va tres vegades a lavabo i té un bidet a mà, doncs estaria bé rentar-se l'anus tres vegades, però a la vagina no. Val?
D'acord.
Bueno, seguim una miqueta més.
Vinga.
Va, algunes poden ser asimptomàtiques, vol dir que la millor passa la infecció i un no se n'entera, i aquest seria una mica més el problema, no? Perquè si un se n'adona, doncs consulta, que és el tractament, no? A veure, això ja ho he explicat una mica, no? Quines són les vies de transmissió, les condicions, no? Que és que hi hagi una presència d'una malaltia, que hi hagi un contagiant, que hi hagi una via de sortida, normalment són fluids, que ja he dit, fluids vaginals, el semen, però no solament el semen, sinó el líquid preseminal, no? Previ a l'expulsió del semen, també pel penis, per la punta del penis també surt una secreció. També les secrecions anals, sobretot, és amb el que s'ha de vigilar més. I després hi ha d'haver-hi una via d'entrada. Sempre acostuma a ser... La mucosa és més sensible a que es pugui traspassar una mucosa que no pas la pell. Però sobretot quan hi ha una ferida amb una llaga. Aquí per això és molt important que utilitzar, per exemple, lubricants. Moltes vegades, no? Si hi ha sequetat, és millor utilitzar una mica de lubricant. I aquest és millor fer servir un lubricant que no pas la saliva, no? Tot i que la suor, la saliva, té molt poca capacitat de transmissió, però sempre és millor un lubricant que que la saliva, no? O altres productes, no? Però que tenint en compte això, no? De que si hi ha una ferideta, per això és molt més, el contacte és molt més elevat a nivell anal, i per això els homosexuals que utilitzen la penetració com a via principal, doncs tenen més risc. Però no, això no vol dir que les parelles, per exemple, lesbianes no tinguin risc, perquè també en tenen, i sobretot doncs, han de tenir molta cura a l'hora de compartir joguines, que s'han de rentar, i millor cadascú que tingui les seves. I sobretot...
Això és com el raspall de dents, no?
Exacte. I després també vigilar molt que les coses d'un lloc no posar-les a l'altre, que això...
Les coses d'un lloc no posar-les...
Sí, sí, sí.
Bueno, per... Sí, sí, ja t'entenc.
Per dir-ho de manera planera.
Molt bé.
El dia que vam parlar de sexe anal, no? Sobretot tenir la precaució que de qualsevol cosa que es posa a l'anus, ja sigui una joguina, un dit, un penis, o el que sigui, no després posar-ho sense previ rentar-ho ni canviar l'objecte, posar-ho a la vagina. De la vagina podem anar a l'anus, però de l'anus a la vagina no. Això també s'ha de tenir clar.
Molt bé, ja sí. Que anem acabant, eh?
Sí, segur que ens donarà per més. I...
El proper programa, no?
Sí.
Continuarem parlant.
El que els voldria aquí, acabo un moment amb això, dels tots els líquids més probables, és el que he dit, i que depèn de les pràctiques. Naturalment que l'ús de preservatiu... I la durada i altres factors com l'alcohol, etc., pot augmentar el risc. Però això en parlarem més un altre dia. Sí que voldria, de totes maneres, transmetre el missatge de que, sobretot, prendre responsabilitat i consciència, informar-se, consultar, no fer tractaments un mateix, i anirem parlant, no? O sigui, no vull transmetre por, sinó al contrari. Enfocar de cara al plaer perquè és possible malgrat tots aquests riscos de malalties.
Perfecte, doncs, Jacy, moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, bona nit.